A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
El podcast d'Aspercamp. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que la integren. Projecte Jo Puc, d'Aspercamp. Benvinguts al podcast Aspercamp. Avui volem explicar el perquè de la creació del nostre projecte Jo Puc per a les persones amb Asperger TEA. Ens ho explicaran molt millor l'Oriol, Rubén i la Laura. Oriol Millà, primerament, és psicòleg especialista en Asperger TEA i recentment ha finalitzat el màster en Neuropsicologia Clínica. El Rubén és integrador social, professional contractat per Aspercamp, liderant, entre d'altres, el projecte Jo Puc. La Laura Retxa, directora d'Aspercamp, i Marc Moreno, qui us parla, futur periodista de la URB que avui aporta el seu gra de sorra en la seva tasca social divulgativa. Primerament, benvinguts. Oriol, què tal?
Hola, bon dia.
Rubén, què tal estàs?
Hola, molt bé.
Laura, com estàs?
Pues molt bé, moltes gràcies.
Perfecte, doncs comencem, si voleu, i la primera pregunta va per tu, Laura. Jo Puc és un dels molts projectes que du a terme a Aspercamp. Què ha motivat exactament la seva creació?
Bueno, sobretot la necessitat que ha sorgit de totes les famílies sòcies, inclús també de l'equip terapèutic, que han vist que durant molt temps, a l'inici, se treballa més pues, per a facilitar les habilitats sociocomunicatives i que preocupen més a la infància, si hem tingut la sort de rebre el diagnòstic temprà, no? Que no sempre és el cas. I ens oblidem, i també molt centrats en els resultats acadèmics. Però va passant el temps i sovint les famílies també no ens n'adonem i passa molt ràpid i veiem que els nostres fills han d'anar adquirint també una preparació per a l'autonomia, sobretot pues, per l'adolescència i pel dia de demà, no?, que s'ha de desenvolupar. Llavors ens adonem que aquí hi ha una mica de decalatge, no?, hi ha una mica de preocupació, que veiem que els nostres, pues, tot i que hi ha la capacitat d'aprendre totes aquestes habilitats per adaptar-se a l'entorn, no? en l'autonomia, o sigui, una capacitat d'aprenentatge. Te poso l'exemple, no? Molt, molt senzill, en vestir-se, en dutxar-se, no? Coses així. Per la quotidianitat, de vegades, si no estem a sobre recordant què s'ha de fer, o marcant, o orientant, no? Veiem que va passant el temps, que cada cop la demanda per a ser autònoms en la seva quotidianitat és més gran, que cada cop la demanda social també és més externa, fora de la llar, i que és una assignatura pendent que tenim perquè les persones amb la condició pues, molt sovint es poden perdre, sobretot per les funcions executives, no? Que es veu que estan pues, alterades o una mica desendreçades en les persones amb la condició.
Oriol, la Laura ha anomenat el terme funcions executives com a neuropsicòleg de l'entitat. Què es tracta d'això exactament per les persones, sobretot, que no entenen de la temàtica?
Sí, el tema de les funcions executives, bueno, primer que tot, les funcions cognitives, es divideixen en dos. En les bàsiques, que són aquelles que ens ajuden més a captar i filtrar per la informació de l'entorn, no?, en el que vivim, i les superiors, que són els que ens ajuden pues, més a treballar aquesta informació regulant el nostre pensament i també la nostra conducta, i que ens ajuden a dirigir la nostra conducta cap a un objectiu, unes metes, uns propòsits, no? Les funcions executives, com va dir Laura, pues, són un conjunt de funcions que ens ajuden a perseguir els nostres objectius i estan formades per diverses funcions. Que sí que dintre de la neuropsicologia doncs, hi ha diverses opinions, hi ha alguns autors que fiquen algunes i d'altres que en treuen i fiquen d'altres. Però en general tenim l'organització, la planificació, la flexibilitat mental, l'adaptació, la capacitat d'inhibir la nostra conducta, habilitats mentals com la teoria de la ment, també que està afectada en les persones amb TEA, la memòria de treball. I al final són funcions que totes aquestes es troben localitzades al lòbul frontal, que és el lòbul que tenim baix de la front, de darrere, i sí que aquest lòbul és el que ha encarregat de rebre tota la informació final que processa el cervell i és el que ens ajuda pues, a regular la nostra conducta, a tindre en compte que aquest lòbul justet és el que madura més tard, no? I la seva maduració és cap a la joventut, cap als 20 anys, i les funcions executives també tenen un desenvolupament més lent comparat amb la resta de funcions. I sí que, com ha comentat la Laura, doncs, és una funció que està alterada en les persones amb la TEA.
Les funcions de la inhibició i de més, ho has comentat, però a continuació ja aprofunditzarem més. Però, de moment, per què o de quina manera es pot donar aquest desordre al cervell autista?
Sí, bueno, com he dit, des de neuropsicologia és un tòpic estudiar les funcions executives en el trastorn de l'espectre autista i busquen pues, explicar perquè consideren que moltes dificultats, tant socials com d'autonomia i en general, estan atribuïdes al dèficit en les funcions executives, no? Com he comentat, estan també les habilitats mentalistes i aquí explicaria més la part social. I d'autonomia doncs, explicaria per la dificultat d'organització, planificació, adaptació, però més a nivell de neuroimatge sí que s'ha observat que les persones amb el trastorn de l'espectre autista tenen a nivell, diferències a nivell estructural i funcional en algunes àrees concretes que estan relacionades amb aquestes funcions, no? Sobretot que es troben com més com un aprimament en aquestes àrees. Estan com diferents constituïdes a nivell estructural i això podria causar també el desordre a nivell de funció executiva. Però sí que hi ha diverses teories que bueno, estan allí en investigació.
Jo sí que voldria afegir bueno, que el món de la neuropsicologia sí que pot ser un tòpic que es parli de les funcions executives de l'autisme, però com a mare i com persones que al començament tenim molt poca informació sobre el TEA, se centra molt en aquestes diferències que hi ha en la sociocomunicació i en els interessos repetitius. I es parla poc d'este desordre en les funcions executives, no? Que a vegades moltes mares diem si el nostre fill té TEA, però és un desastre perquè no s'apunta res a la gent a l'institut, no? O coses per l'estil. I ningú ens diu que és algo que sovint va acompanyat a persones amb la condició. És algo que nosaltres li parlem en naturalitat perquè ens hi trobem a l'associació, però que després quan tu et trobes amb el diagnòstic del teu fill, la teua persona propera, és algo que no t'imagines que vagi de la mà l'autisme d'una forma tan alarmant, perquè la realitat és que ens hi trobem en que un percentatge altíssim de persones diuen a l'hora d'organitzar, de preveure qualsevol cosa, ve que hi ha unes dificultats i això ningú ens ho explica.
Sí, totalment d'acord. A més, sí que és veritat, des de neuropsicologia, claro, és el camp especialista, però a nivell d'informació general en la població, sí que les funcions executives doncs, sí que és una funció més desconeguda. No, si parlem d'atenció, memòria, capacitat visoespacial, tothom ho ubiquem, no? Però quan parlem de funcions executives podem intuir algunes, però clar, com tampoc no hi ha este consens en quines són clarament, perquè van diferents autors, però sí que és més difícil d'ubicar-les. Però bueno, la clau és que ens ajuden en el nostre dia a dia, com bé estava comentant Laura, i que són imprescindibles per funcionar i adaptar-nos. I per això aquestes dificultats que van detectant, també.
Molt bé. I Rubén, com a professional que lidera el projecte Jo Puc, quines són les principals necessitats que has detectat en els participants?
Bé, si parlem d'autonomia específicament, dintre de la gran varietat de necessitats que tenen les persones autistes, o TEA, veiem principalment a nivell d'autonomia aquesta falta o aquesta manca d'habilitats per assolir funcions executives, no? Per assolir objectius a través de les funcions executives. Llavors, m'ha semblat molt interessant el que s'ha mencionat, de que usualment no es dona tanta importància, perquè sí que és cert que es té com molt naturalitzat tot això de problemes acadèmics o problemes a nivell social, però a nivell de realitzar aquestes funcions executives, sigui inhibir una conducta, tindre iniciativa per fer alguna cosa, estructurar-se una miqueta al dia o la rutina o el que sigui, ho tenim molt naturalitzat. Bueno, les persones neurotípiques ho tenen molt naturalitzat. Llavors, quan t'enfrentes a una persona autista que té aquesta manca de funcions executives, dones per sentat que té unes certes habilitats que realment no té. Llavors, clar, tu vols assolir uns objectius com si fos una persona que no té aquestes problemes de funcions executives, no? Per fer una rutina, per dir, escolta, doncs, és que has de fer la rutina o t'has d'apuntar les coses a l'agenda, no? A l'escola. I clar, tu assumeixes, des de la neurotipicitat, si és una paraula que es pot dir, que clar, ell ja sap com fer això, no? És només apuntar una cosa a l'agenda, escolta, tampoc és tan complicat, però realment sí que hi ha uns processos que fan que no siguin tan obvis per a aquesta persona, i la persona que ho diu usualment ho té interioritzat com alguna cosa que és òbvia i és de manual, i potser no. Potser li has d'ensenyar certs mètodes específics per assolir aquests objectius. O sigui, aquests objectius, agafar el transport públic, realitzar una tasca culinària, apuntar una cosa a l'agenda, no? Ens trobem persones, per exemple, que, si posem l'exemple de la cuina o del transport públic, poden fer tots els passos d'agafar el transport públic, jo què sé, d'anar a comprar el bitllet, de preguntar el bitllet, de pujar a l'autobús, de pagar, de baixar la parada que ha de tocar, però tot això posat en conjunt, Clar, la gent, la majoria de gent això ho té molt interioritzat i és com molt obvi, però potser en fa falta aquest ordre de coses, aquest mètode específic per a aquesta persona ho interioritzi en les seves característiques pròpies, no? I sigui que això transport públic, cuina, etc.
Clar, potser aquesta adaptació que tu comentaves, no? És un fet que, com dius tu, sembla molt obvi agafar el bus, comprar el bitllet, el menjar, el que sigui, però després cadascú, doncs, la situació és subjectiva, no? I, clar, dit això, ens podríeu posar exemples concrets de situacions que es treballin des de l'entitat per a millorar l'autonomia dels participants?
Bueno, des de l'entorn natural, que és el que toco jo més, jo vaig a casa de les persones, en cas de que sigui necessari, en cas de que no sigui necessari no fa falta, però, per exemple, el fet d'agafar el transport públic, que és... Clar, el transport públic és punt A, punt B, no? En casa, agafar el transport públic a l'autobús, per exemple, posar un cas, i a punt B anar a on tingui que anar. Però, clar, dintre de A i B hi està A.1, A.2, A.3, A.4, i tot això nosaltres ho interioritzem. Llavors, el que fem és... Les persones autistes sí que veuen aquestes A.1, A.2, A.3, i llavors es perden. O sigui, no és A, B directament, sinó que hi ha un procés que nosaltres, bueno, nosaltres, sempre parlo nosaltres com si fos neurotípic, no és el cas, però que la gent neurotípica assumeix com a òbvies i, clar, tu has de fer l'esforç, el mètode didàctic per ensenyar aquests microprocessos com es van desenvolupant, no? Doncs el fet de pagar o d'agafar o de preguntar el bitllet, el preu del bitllet, o mirar on para la parada del bus, ja són coses que, encara que a moltes persones li resulti òbvies, s'ha d'ensenyar també, i potser clar, aquesta persona no té el mètode ideal. Llavors, clar, això al final afecta a la seva pròpia autonomia i, clar, tu t'esperes com a família o com a amic o com sigui, dius, que és molt obvi, no sé com dir-li.
Clar. Sí. És que tenim que puntualitzar que estem parlant de persones que igual tenen molt bones capacitats i un estil cognitiu molt bo acadèmicament. I ens sobte les famílies que coses que pensàvem que són més complicades de resoldre les resolen i que després coses més bàsiques o quotidianes poden col·lapsar perquè de vegades és també perquè no es desenvolupa aquesta autonomia igual per alguna mala experiència sensorial, per exemple, a l'autobús o el que sigui, de dir, ostres, jo vaig ser capaç de fer-ho o soc capaç de fer-ho, però a mi em bloqueja un record que tinc d'un col·lapse concret, no, per un tema sensorial.
El procés només, però
sí, també d'aprenentatge, clar.
Si hi ha un problema sensorial, si hi ha problemes d'ansietat social, si hi ha una sèrie de característiques que les pròpies persones amb TEA ja tenen de sèrie.
Clar, s'ha d'analitzar una mica cada cas, clar, quin és l'origen que fa que aquella acció concreta o l'autonomia en general, veure realment què desenvolupa, no, aquesta dificultat.
Exacte.
Bueno, m'he quedat amb problema sensorial, heu mencionat, no sé si podria definir una mica més per la gent que no està més familiaritzada amb el tema.
Tu mateix?
Sí, bueno, jo volia afegir el que comentava el Rubén també, que és molt important i vull enfatitzar moltíssim el treball a l'entorn natural. Perquè, bueno, sí, bueno, a nivell sensorial, si vaig a respondre a la pregunta, si no la perdré en ment. Bueno, són dificultats que ells tenen a nivell de processar la informació sensorial, és a dir, els estímuls sensorials, sons, llums, tacte, no, entre altres, que puguen sentir-los molt més o, per contra, molt menys. No? I poden tindre dificultats i reaccions negatives davant d'aquests estímuls, que puguin reaccionar més negativament o més a la defensiva davant d'un estímul auditiu, d'un so molt elevat o d'alguna llum, no? I el que comentava, que al final jo faig un treball més des del despatx, sí que valoro molt més el treball que fa en Rubén a l'entorn natural, ja que, bueno, el meu treball és, com, entre comilles, més artificial, no? I al final ens hem de centrar en una validesa ecològica, que és ajudar al màxim a la persona a poder extrapolar l'aprenentatge de les funcions executives en el seu entorn natural, però això el seu és més potent, la seva intervenció. Jo des del meu entorn, des del despatx, el que em centro és els aspectes més tècnics, no? Potser donar més estratègies de separar objectius per passos, per esglaons, gestionar millor el temps amb rellotges d'arena, preparar rutines visuals molt estructurades, molt clares, perquè pugui facilitar després, en l'entorn natural, doncs, portar-ho a terme també.
Sí, al final és un treball en equip. És un treball en equip, un conjunt.
Sí.
I ja, bueno, davant d'aquesta variabilitat de situacions, us atreviríeu personalment a donar consells per a aquelles famílies o persones amb la condició que estiguin passant per situacions semblants?
És difícil donar un consell així genèric per totes les persones que estan passant, perquè cada persona és diferent i té les seves particularitats pròpies, no? Com hem dit. El que sí que diré, que crec que és una cosa que serveix bastant quan jo comento amb persones, amb usuaris, amb socis, és que sempre hi ha un... Sol haver sempre, no diré sempre 100%, perquè clar, però quasi sempre sol haver alguna cosa que funcioni. Per molt que diguis que he provat de tot, he provat això, tal, no sé què, l'altre, sempre hi haurà una cosa que sigui adequada per assolir uns objectius determinats. Sigui aquests objectius, vestir-se a temps, agafar transport públic, etcètera, o sigui, cuinar, sempre hi ha un mètode que és adequat per a aquella persona. Que no s'hagi trobat és una cosa que, bueno, s'ha de mirar, s'ha de buscar, a vegades espera, però sempre hi haurà un mètode, quasi segur, evidentment depèn molt del cas, que permeti assolir uns certs objectius, sempre que siguin objectius, doncs, realistes dintre de les capacitats d'aquesta persona.
És que de vegades les famílies també igual te bloqueges una mica en la situació, no? De dir, pues, és que he provat un munt de coses, no funciona cap, necessites una mica aquesta visió externa, que per això també existeix el projecte Jo Puc, de dir, ostres, pues, jo he provat, com que he acompanyat diversos casos, hem provat això i funciona, no? I d'aquí ve una mica també el naixement.
Per posar un exemple, me'n recordo que vaig fer una sessió, bueno, a un soci vaig fer una sessió de 2 dies, o 1 i mig, perquè vam donar la clau amb el mètode adequat i a partir d'aquí va anar tot rodat. O sigui, no, no, vaig anar, vaig dir, podem provar això, va funcionar, i dije, pues, està aquí, i ja està.
Sí, exacte, és que al final el millor consell és treballar des de l'entorn natural, un treball continu, i sobretot augmentar la comprensió de que primer hi ha una base cerebral, no?, que té diferències, com hem comentat, i per això estan aquestes dificultats, no? Sobretot tindre aquest punt d'empatia i comprensió, de que si li costa no és que ho està fent perquè vol, sinó perquè realment hi ha una dificultat darrere i s'ha d'anar treballant.
També afegeixo breument que hi hagi aquesta base biològica no vol dir que siguin coses que no es puguin canviar ni millorar, que a vegades sembla que perquè el cervell sigui d'una determinada s'hagi de quedar estancat en aquesta manera, i no és així, per res. O sigui, de l'únic que era millor, el cervell pues, canvia també, és neuroplàstic. Clar.
Sí, gràcies per ficar aquest apunt. Doncs sí, és la plasticitat neuronal que al final es fa que s'adapten les connexions i puguin anar a fer els canvis, no? I evidentment és possible i es millora moltíssim amb el treball.
I, bueno, recuperant el que mencionàvem al principi, Oriol, llegia fa temps que la flexibilitat mental, l'autorregulació, la inhibició i el control de la conducta, el que has mencionat abans, són habilitats vinculades a aquests processos mentals que ja han mencionat que eren funcions executives, no? Llavors, ens podries explicar una mica més aquesta vinculació?
Sí, bueno, un poc és l'explicat. Al final, l'objectiu és regular la conducta, portar-la cap a un objectiu i just aquestes habilitats que acabes de nombrar, no? La flexibilitat mental per adaptar-se als canvis, als imprevistos, al dia a dia, l'autorregulació, inhibició i control de la conducta són funcions claus que necessitem per arribar als nostres objectius, als nostres metes, als nostres propòsits que fem diàriament, perquè al final cada dia ens proposem una planificació, no? I que volem portar-la a terme, i és que aquestes funcions ens ajuden a arribar a aquests objectius. Per tant, per aquest motiu estan vinculades amb les funcions executives.
Molt bé. I, Rubén, la teva família i tu sou dels primers socis d'Aspercamp que ha crescut junt amb el desenvolupament de l'entitat. Ens agradaria molt que poguessis explicar com una persona amb la condició és capaç d'aportar tant en aquest projecte.
Mira, hem odiat molt, que ja que tinc la condició puc aportar molt. Jo ho entenc, però no sé mai què dir aquesta pregunta. Perquè, pues no sé, suposo que és a nivell comunicatiu, a nivell d'experiències, és una cosa que al final connectes, no?, amb aquestes persones, amb la majoria de socis. Però no sabria què dir exactament. És a dir, suposo que és aquesta vinculació d'experiències de nivell comunicatiu també, perquè al final la comunicació és el que ens fa humans, no? El que ens connecta i ens ajuda a evolucionar com a persones dintre de la societat, no? Suposo que pot ser una miqueta això, però si soc sincer, mai sé què dir en aquesta pregunta. Jo suposo que cadascú té la seva opinió i jo tinc la meva, que és que jo faig el meu i funciona i guai i no
sí,
sé.
Jo des d'Aspercamp et puc dir que funciona perfectament, que va molt bé i que també, pues, bueno, les famílies també quan saben de dir, ostres, una persona en la condició està ajudant al meu fill que té la condició, i això vulguis que no, també és esperançador.
Sí, això és veritat.
No? I a part de que tu de seguida fas molt bon vincle amb totes les persones, amb tots els participants del Jo Puc, llavors, bueno, millor no pot funcionar, ja t'ho dic.
Sí, jo com a professional m'agradaria afegir que no podem treballar ni entendre tampoc el TEA sense conèixer els seus punts de vista, evidentment, i en primera persona, per tant, és molt, molt valiós.
Doncs, per anar acabant, Laura, com a entitat sense ànim de lucre, que és Aspercamp, quin finançament o quin tipus de finançament rep l'entitat per dur-lo a terme?
Pues mira, el Jo Puc, vam tenir la sort de que la Fundació Panassac va valorar molt positivament el projecte l'any 2023 i sí que recentment hem rebut el finançament, per tant ha permès que les famílies, sobretot les primeres sessions, fossin sense cost, després ja no, però ara el 2024 doncs no estem rebent cap finançament, però és un projecte que no pot parar perquè és molt necessari i tenim la demanda. Llavors estem finançant una mica com podem amb els diners de les famílies. Se va demanar a la Generalitat, al Departament de Salut, i ens va dir que hi havia un servei que es diu el Servei de Suport a la Llar, si no recordo malament, que ja existia en cartera, tot i que nosaltres els hem explicat que el nostre col·lectiu té greus dificultats en accedir amb aquest projecte perquè no se'ls reconeix el grau de dependència normalment. Ens trobem amb aquest problema, no? Tant a nivell d'associació, sobretot que els equips valoradors o la manca de recursos, no sabem el que és, fa que cada cop les persones que volen accedir al grau de dependència ho tinguin més difícil. El mateix passa amb els, com es diu, assistents personals. Sí, també amb el grau de discapacitat, cada cop pues, fa que sigui més difícil accedir amb aquests reconeixements i si no els tens no pots accedir amb aquests serveis que t'aporta la Generalitat. Per tant, els hem hagut de crear nosaltres a nivell privat. I el que sí que, bueno, que volem reclamar o reivindicar d'una manera o altra és dir que ens ho estem pagant nosaltres. Vull dir que és un suport que a la llarga, si no es resol, l'administració haurà d'acabar facilitant, no? I que potser de vegades donant suport a projectes com els nostres i podria accedir molta més gent, perquè si el suport no arriba, hi ha gent que es queda fora, no? Hi ha gent que s'ho pot permetre, pot accedir, i hi ha gent que es queda fora. Llavors és molt preocupant en aquest sentit. Nosaltres seguirem insistint i seguirem amb el projecte, perquè la necessitat hi és, però sí que és veritat que ens falta aquesta sensibilitat o aquesta comprensió del projecte que està patint el nostre col·lectiu.
I ja per últim, per tancar, si algun dels nostres oients ens està escoltant i vol participar en el Jo Puc d'Espercamp, com ho hauria de fer? Quins passos hauria de seguir?
Bueno, ens pot trucar al telèfon, ho posa tot a la web, que és el 688-483-682, i si no, també ens pot enviar un mail a jopuc.espercamp@gmail.com.
Molt bé. Doncs ara sí, tanquem el capítol d'avui. Laura, Oriol, Rubén, gràcies per la vostra participació i gràcies sobretot als nostres oients. Us invitem a que deixeu qualsevol pregunta o comentari.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.